Guia Plus, el suplement de guia d'orquestra que s'ofereix només per internet.
Benvinguts a Guia Plus, aquest suplement internàutic de guia d'orquestra que tracta amb més profunditat algunes de les qüestions abordades a l'edició ordinària del programa. Víctor, deies al final del guia d'orquestra que ens parlaries d'alguna cosa més sobre orquestració.
Sí, voldria destacar un detall de l'obra de la Mote, que em sembla força interessant, perquè, Raymond, com qualificaries el timbre del clavicèmbal?
Què vols dir?
Sí, per exemple, si compares el timbre del clavicèmbal amb el del piano, per exemple, com et sona? Més brillant o més avellotat?
No, home, més brillant que el del piano, això és claríssim, no?
Sí, i tots sabem que un timbre més brillant vol dir que, per les causes que sigui, l'atac del plectre en un punt concret de la corda, etc., es potencien més els harmònics aguts que els harmònics greus.
Correcte, sí, però no sé on vols anar amb això.
Doncs que l'orquestra, que ja ho hem comentat alguna altra vegada, és de fet un gran sintetitzador, perquè segons com combinis els instruments, pots potenciar clarament uns harmònics o uns altres. Ara et mostraré uns fragments de la tercera sonata on es veu claríssimament que la Mote, per imitar una mica el color del clavicèmbal, ha apostat per potenciar els harmònics aguts amb les combinacions instrumentals que fa.
I això de potenciar els harmònics aguts, com es fa? Tocant amb instruments aguts?
No necessàriament, perquè, per exemple, pots fer tocar els violins a un registre que no sigui necessàriament molt agut, però aleshores els pots fer brillar, i aquí sí que llavors necessites instruments que potenciïn els harmònics aguts. En aquest fragment hi ha moments en què l'orquestra brilla i moments en què no. En els moments en què l'orquestra brilla és perquè se sent el flautí, instruments de percussions metàl·lics com campanetes, que ajuden a pujar molt el brillo del so de la corda.
Brillantor,
El brillantor de la corda. Mm-hmm. I quan aquests instruments no hi són, perquè tenim els dos contrastos, tenim la sonoritat més avellotada de les cordes. Fixa-t'hi.
Queda molt clara aquesta diferència entre els fragments que brillen més i els que brillen menys, els més opacs, diríem. No? Què més, Víctor?
Ara ampliarem una cosa que hem dit parlant del combat del somni de Montpou. Era allò d'aquells acords que sonaven una mica com campanes.
Mm-hmm. Allò de l'acord metàl·lic, no? Que has dit que s'havia inventat Montpou. No?
Sí, és un acord amb certes dissonàncies i disposat d'una manera que té aquest timbre metàl·lic que pot recordar el so de les campanes.
Mm-hmm. I quines notes té aquest acord?
Mira, per exemple, anant de greu a agut, podria ser fa sostingut, do, mi bemoll, la bemoll i re, tal com apareix a l'exemple 1 que hem penjat a la web.
Uh-huh. I aquest acord té alguna funció tonal?
Clar, depèn de com el facis servir, depèn molt del context, però de fet es podria explicar com un acord de dominant amb quinta rebaixada i la novena menor.
Uh-huh. A veure, la fonamental quina seria?
El re, aleshores l'acord normal seria re, fa sostingut, la, do, amb això tindríem un acord de dominant amb sèptima, re, fa sostingut, la, do, amb la quinta disminuïda, re, fa sostingut, la, bemoll, do, i aleshores li afegiríem el mi bemoll. Però vaja, això és una manera d'explicar-ho que no sempre fa justícia al seu ús.
Mm-hmm. Què vols dir amb això?
Doncs que sovint Montpou el fa servir més com un color que com un acord amb una funció tonal determinada. Mira, et llegeixo el que em deia en una entrevista la Carme Bravo, la que va ser la seva dona,
sí.
Sobre com va ser el procés de creació d'aquest, o de troballa d'aquest acord, com diu ella. Diu així: va ser la seva primera troballa, la primera cosa que va sentir com a totalment seva, que ningú no havia creat abans que ell. Va estar-se 2 anys treballant sense dir res a ningú, buscant i buscant, fins que va trobar aquest acord, símbol de tota la seva peculiar sonoritat. Mm-hmm. I és veritat que si toques aquest acord, si el sents ni que sigui aïllat, i reconeixes clarament el color de la música de Montpou. Si, de fet, si ens poséssim molt estrictes, potser podríem trobar aquest acord en un autor anterior. No deixa de ser, tècnicament parlant, una sexta francesa invertida, però el que sí que és original i creació pròpia és l'ús, l'ús particular que en fa ell.
En fa amb pausa, sí. Podem veure com sona?
Sí, sona així.
Talment una campana, eh?
Sí, sí.
I, a més, sonoritat Montpou, eh?
Sí, sí.
I aquest acord, dius que surt a les cançons del Combat del Somni.
Sí, aviam, aquí també hi ha, hi ha una cosa que s'ha de dir. Aquest color entre metàl·lic i cristal·lí i campanes el trobem moltíssimes vegades en les, en les obres de Montpou, i no sempre es tracta nota per nota d'aquest acord, eh? Ell anava buscant aquestes sonoritats amb matisos, més dissonàncies, amb menys, amb més brillant o menys, però si el volem trobar nota per nota també hi és, eh? I el trobem en el moment en què el text diu: el bes se'n feia transparència, just en el moment de la transparència, i després es repeteix amb unes altres notes quan diu: si tu eres aigua, jo el mirall, just quan diu mirall.
Transparència, mirall, i aquesta sonoritat cristal·lina d'aquest acord metàl·lic, això no és casualitat, no, sembla fet expressament.
Sí, eh? no pot ser casualitat, ja seria molta coincidència que, sense voler, hagués posat aquest acord en aquestes paraules. Eh? Sentim aquest fragment i fixa't en això, la transparència i el mirall. Exemple 2 que hem penjat a la web es pot veure aquest fragment. Allà està explicat en una mica de detall perquè hi ha algun canvi, alguna nota enharmonitzada i alguna nota afegida que encara fa que soni més especial.
Doncs bé, amb aquest acord metàl·lic acabem el Guia Plus d'avui. Víctor, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Agraïments també al nostre tècnic, en Daniel Guinot, i a tots vosaltres, doncs ja ho sabeu, us emplacem a la propera edició del Guia d'Orquestra i també del Guia Plus.
Guia Plus, el suplement de Guia d'Orquestra que s'ofereix només per internet.